Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit, Mapamundi. Es fixa avui en una cimera de països que es fa a Pequín i que té una extraordinària importància estratègica, tant política com econòmica. Ens referim a la cimera sinoafricana que acull 48 dels 53 caps d'estat del continent més pobre del món. Es tracta d'intercanviar desenvolupament per recursos naturals. Oblidada per Europa i els Estats Units, Àfrica es posa en mans de la Xina, que pot esdevenir la seva nova metròpoli. Ja veieu que és una notícia de gran impacte que mirarem d'analitzar d'aquí uns minuts amb Manel Uller, que és professor d'Història d'Àsia Oriental de la Universitat Pompeu Fabra. Més coses. Nova matança israeliana a Gaza. Han disparat contra un grup de dones que intentaven protegir milicians palestins i dues han mort. I a l'Iraq, mentrestant, es preparen per un diumenge sagnant, que pot ser especialment violent, perquè és el dia que es farà pública la sentència contra Saddam Hussein. I a la segona part parlarem de les eleccions nord-americanes de dimarts vinent i en parlarem amb un doble argument. D'entrada, la dimissió d'un activista evangèlic pròxim als republicans, un militant antimatrimonis gais, que han acusat de tenir relacions sexuals amb un home. D'altra banda, ens fixarem en l'estat de Connecticut, una circumscripció clau on s'hi presenta com a independent Joe Lieberman. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Comencem, doncs, des de Pequín. Aquesta ciutat acull des d'avui i fins diumenge la cimera entre la Xina i l'Àfrica. El gegant asiàtic reuneix 48 dels 53 caps d'estat del continent més pobre del món, o el que és el mateix, tots excepte els que mantenen relacions amb Taiwan. Els recursos naturals són la clau d'aquesta trobada. Sergi Roca.
Fa anys que la Xina va fixar la seva vista en l'Àfrica per trobar-hi les matèries primeres imprescindibles per continuar el seu espectacular creixement econòmic. Un terç del petroli que el règim de Pequín importa de l'exterior prové d'aquest continent. La Xina, a més, ja és el tercer soci comercial dels països africans, només per darrere dels Estats Units i França. La creixent presència del gegant asiàtic a l'Àfrica ha provocat suspicàcies a Washington. L'administració nord-americana, centrada en els últims anys en altres objectius geopolítics, tem haver-hi perdut influència.
Doncs seguim parlant sobre això i ho farem amb un especialista. Es tracta del senyor Manel Uller, que és professor d'Història d'Àsia Oriental de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Uller, bona nit.
Bona nit.
La Xina gairebé ha quadriplicat el seu intercanvi comercial amb el continent africà en només 5 anys. El govern de Pequín no li agrada que es parli de neocolonització, però com podríem classificar aquesta entrada, podríem dir, en tromba que està fent a Àfrica?
Bé, és una entrada que bàsicament s'adreça als sectors, diguem-ne, energètics i de matèries primeres i forma part d'una estratègia que Xina està seguint en general no només a Àfrica, sinó també a Llatinoamèrica i en el món àrab, d'assegurar-se el subministrament i àrees d'influència a través també d'invertir-hi.
Quin tipus de relació sol establir la Xina amb aquests països en desenvolupament? De quin estil de diplomàcia estem parlant?
Una diplomàcia que busca donar contrapartides i invertir en els sectors claus per ells, que són això, el petroli, el gas, matèries primeres, però alhora també invertir en sectors que impliquen el desenvolupament d'aquests països sense cap mena d'interferència política ni cap altra, diguem-ne, contrapartida en aquest sentit. Per això també és atractiu per aquests països que troben en Xina una font d'inversió i un mercat, també.
El govern de la Xina assegura que ha afavorit els seus socis africans amb mesures com ara l'exempció de taxes duaneres per primeres matèries i l'anul·lació també del deute a una trentena de països. Quines són les contrapartides d'aquests gestos, podríem dir, de generositat aparent?
Hi ha una lectura que en alguns casos s'ha produït, que és la batalla diplomàtica amb Taiwan, perquè alguns d'aquests països havien tingut relacions diplomàtiques amb Taiwan i Xina doncs va oferint, diguem-ne, millors contrapartides i millors situacions, i per tant això és un atot per Xina. Però bàsicament Xina el que busca és assegurar-se això, l'accés al petroli, les matèries primeres que el seu model de desenvolupament molt accelerat necessita, i que ha de diversificar les fonts ja a Rússia i altres bandes, però el cas doncs, d'alguns països africans és important.
Creu que la Xina acabarà rellevant definitivament el negoci que Occident ha mantingut durant anys a Àfrica?
No sé si és rellevant, però sí que és possible que prengui posicions molt importants, perquè té un potencial i té un volum i un interès real en sèrie. En aquest sentit, el model d'intervenció, que moltes vegades no és atractiu per a empreses occidentals, però sí per a empreses estatals xineses o en projectes que són comunitaris o de telefonia mòbil, coses que en el món africà, si no les fa algú que no vol fer el gran negoci en 4 dies, no les fa ningú, doncs pot posar-los en molt bones posicions.
Entre les crítiques que es formulen a aquesta cimera hi ha les d'organitzacions pro drets humans que acusen la Xina d'estar beneficiant règims, per exemple, com el Sudan o Zimbabwe, sense preocupar-se de qüestions ètiques.
Sí, bueno, el cinisme, diguem-ne, regeix les relacions internacionals i també, doncs, clar, els occidentals, els països occidentals, també inverteixen a Xina mateix sense preocupar-se dels drets humans a la Xina mateixa, i en aquest sentit és ben cert que Xina ni a casa ni a fora es preocupa gaire per aquests temes.
Doncs li hem d'agrair moltíssim, senyor Manel Oller, professor d'Història d'Àsia Oriental de la Universitat Pompeu Fabra, que hagi atès la trucada de Mapamundi. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit.
Seguim. L'ofensiva més contundent dels últims mesos de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza ha pujat de to amb una autèntica batalla campal al voltant d'una mesquita, la de Beit Hanun. Els soldats hebreus, dèiem, han disparat contra un nombrós grup de dones que han acabat fent d'escuts humans per ajudar els milicians palestins que refugiaven al temple. Dues d'elles han mort i almenys 10 han quedat ferides. Aquesta tarda ha continuat l'operació militar. Connectem amb Jerusalem. Domènec Subirà.
L'exèrcit israelià diu que han disparat a militants que estaven entre les dones. A les imatges de premsa que hem pogut veure, però, així ho assegura també l'agència Reuters, no s'hi veia cap home. Com altres vegades, difícilment s'aclareixi la veritat del que ha passat enmig de la confusió creada pel grup de dones que, responent a la crida d'una ràdio local, han corregut a intentar aturar el setge de la mesquita, especialment quan les excavadores militars semblava que es disposaven a enderrocar-la. Algunes de les dones entrevistades a l'hospital afirmaven que almenys un grup d'entre elles ha intentat ajudar a escapar els milicians refugiats a la mesquita. La milícia de Hamas, però, afirma que els militants han escapat gràcies a una maniobra de distracció organitzada per companys a l'exterior i que l'incident amb les dones s'hauria produït just després. L'exèrcit israelià ha afirmat que els milicians havien escapat després del setge que havia durat 15 hores. Poc després, el sostre de la mesquita s'ha ensorrat. Els combats han continuat en dos edificis pròxims i un noi de 17 anys ha mort. Aquesta tarda, avions israelians han efectuat 2 nous atacs aeris contra un cotxe i contra un recinte de pregàries. Més de 30 palestins, segons fonts militars, 26 segons fonts palestines, han mort quan es completa el tercer dia de l'ofensiva que continua. Mentrestant, almenys 6 coets han caigut en sol israelià, llançats des de Gaza i sense fer víctimes.
El ministre de Defensa israelià ha posat en estat d'alerta l'exèrcit del país. El govern de l'Iraq vol disposar de tots els seus efectius davant d'un possible empitjorament de la violència a partir del diumenge, que és quan es farà públic el veredicte del primer judici contra Saddam Hussein.
Aquest veredicte pot condemnar-lo a mort per la matança de 148 xiïtes l'any 1982. El ministre de Defensa ha dictat l'ordre d'alerta durant una reunió que ha tingut amb el primer ministre iraquià, Nouri al-Maliki, i amb els responsables de la seguretat al país. En aquesta trobada, el Maliki no ha descartat dictar un toc de queda per diumenge. També avui, el director nacional d'intel·ligència dels Estats Units, John Negroponte, ha fet una visita sorpresa a Bagdad. S'ha reunit amb el primer ministre, amb qui ha parlat de l'estratègia que Washington aplicarà a l'Iraq per frenar la violència que sacseja el país. D'altra banda, l'exèrcit dels Estats Units justament ha fet públic que 7 soldats nord-americans van morir ahir en 2 nous atacs a l'Iraq, una xifra especialment elevada en només 24 hores.
Ahir aquest era el nostre tema d'obertura. Avui tenim una ampliació. El ministre italià de l'Interior, Giuliano Amato, assegura que Nàpols no és el Far West, en un intent de calmar els ànims a la regió. Amato ho ha dit des de la mateixa ciutat, on s'ha firmat un pla per lluitar d'una manera més efectiva contra la camorra. En poc més d'una setmana han mort 12 persones en casos relacionats amb la màfia. Roma, Eduard Rubió.
S'havia de presentar el 9 de novembre, però, degut a l'emergència criminalitat, el ministre de l'Interior, Giuliano Amato, l'ha avançat aquesta tarda al pacte anticrim. Nàpols segura 24 hores després de la visita a la capital del Vesuvi del premier Romano Prodi. Malgrat el còctel de sang, coca i poder que està vivint la ciutat, Amato ha dit que Nàpols no és el Far West. Des de principis de l'any hem arrestat 50.000 persones i al West no s'arrestava ningú. Amato ha explicat que les mesures reforcen la prevenció i la repressió del crim, però no seran un pagat temporal, sinó mesures estructurals permanents. El pla preveu un substancial increment de les forces de l'ordre, més de 1.000 homes que s'afegiran als 13.500 policies que ja combaten diàriament a Nàpols i a la província la camorra i les bandes de delinqüents comuns. El pla de seguretat comptarà també amb un augment del parc de cotxes i sobretot de motos per poder controlar els moviments de la mala vida en el laberint dels carrerons del centre de Nàpols. També serà instal·lat un sistema de cambres de videovigilància, però com cada dia aquest matí ha hagut també un tiroteig a la perifèria de la ciutat entre dos lladres en fuga i els carabiners. Un dels delinqüents ha resultat ferit.
Nicaragua celebra diumenge eleccions presidencials, uns comicis que en tota l'atenció està centrada en l'eventual victòria de qui va ocupar el cap d'estat als anys 80, el líder del moviment sandinista Daniel Ortega Saavedra. Connectem amb l'Amèrica Llatina, amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
El 80% dels nicaragüencs sobreviuen amb menys de $2 al dia. Això fa de Nicaragua un dels països més pobres de l'Amèrica Llatina, juntament amb Haití. D'aquí que tots els candidats a les presidencials de diumenge hagin centrat els seus missatges de campanya cap a la disminució de la pobresa. Una utopia, podríem dir, en la que s'ha embarcat de nou l'expresident del país i líder sandinista Daniel Ortega.
A todos los pobres de Nicaragua, a todas las familias que están empobrecidas, familias sandinistas, familias liberales, familias de la resistencia, familias de las diferentes fuerzas políticas, les digo, por amor a Dios, dennos la oportunidad de gobernar en paz, porque somos los únicos que podemos y vamos a sacarlos de la pobreza.
Ortega lidera les enquestes amb certa comoditat. Això no agrada especialment als Estats Units, que veuen perillosa la proximitat de Daniel Ortega amb el president de Venezuela, Hugo Chávez.
Anem una mica més al sud, anem fins a Montevideo. José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciat des d'aquesta ciutat, on participa a la cimera iberoamericana de caps d'estat i de govern, que la població valenciana de Manises, a l'Horta de l'Oest, acollirà una base d'operacions de manteniment de la pau de l'ONU. El mateix secretari general de l'organisme, Kofi Annan, li ha comunicat a la capital uruguaiana. Tenim en línia el nostre enviat especial, Seyfried Gras.
Zapatero ha assegurat que la base de Manises significa un reconeixement explícit del treball que està fent el govern espanyol a favor de la pau.
Esta decisión que nos ha comunicado el secretario general de Naciones Unidas constituye una nueva y relevante muestra del compromiso de España con un multilateralismo eficaz y de la confianza que Naciones Unidas ha puesto en España para el desarrollo, el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo.
Mentre la cimera iberoamericana comença aquesta nit, on es tractarà especialment dels fenòmens migratoris, en un context on alguns països de l'Amèrica Llatina es mostren molestos amb Espanya i Europa davant la possibilitat se'ls hi pugui aplicar visat. Zapatero també ha dit que no demanarà als països de l'Amèrica Llatina un suport explícit al procés de pau a Espanya, perquè està segur que ja té aquest suport.
Són 9:15.
Les notícies en un minut.
Fem un parèntesi al Mapamundi amb Pilar García. Bona nit.
Hola, bona nit. José Montilla descarta davant Artur Mas la possibilitat d'arribar a un acord de govern entre el PSC i Convergència i Unió, segons fonts de la Federació Nacionalista, després de la reunió d'una hora que han tingut tots dos aquesta tarda. El primer secretari del PSC també s'ha trobat amb els màxims dirigents del tripartit. Les negociacions continuaran aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Catalunya Informació. Artur Mas es reunirà amb Carod Rovira. Un home mort quan la retroexcavadora que conduïa ha volcat a Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà. Es tracta del pare del jugador de futbol Club Barcelona, Carles Puyol. Estava treballant en l'arranjament d'un camí quan ha tingut l'accident. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de la lectura, el llibre i les biblioteques, que estableix el preu fix dels llibres i liberalitza el preu dels manuals escolars. El sector ha rebut amb satisfacció la norma, tot i que hauria preferit preu fix també en els llibres de text. I acabem amb un apunt del temps. Aquesta nit continuarà la presència de núvols a l'extrem sud de Catalunya, on encara hi podran haver alguns plogims. De cara a demà, els núvols guanyaran més terreny al país. L'ambient de tardor es mantindrà durant tot el cap de setmana.
És hora de saber com se circula. Connectem amb el nostre equip viari. Mireia Camats, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs a hores d'ara la situació és tranquil·la. La xarxa viària, malgrat tot, a l'AP2 es manté restringit un carril a l'altura de les Borges Blanques a les Garrigues, en sentit Barcelona, per una col·lisió entre un camió i un turisme. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. Pel que fa a Barcelona, hi ha trams de lentitud i aturades a la Ronda Dalt entre Collserola i Valldaura, en sentit Besòs. A la Ronda Litoral trobem intensitat al tram portuari, en sentit Besòs, i circulació densa als dos extrems de la Gran Via i a la Diagonal de sortida. De moment això és tot. Bona nit.
Sí, quan només li trobes defectes. No, quan només li veus virtuts. Sí quan és un pas enrere, no quan és un pas endavant. Sí quan et sembla antic, no quan et sembla nou.
En aquesta vida s'ha de saber quan és necessari passar pàgina i quan no. Ara tens un Audi A4 S-Line 1.9 TDI 115 cavalls per 29.940 euros. Amb tren de rodatge esportiu, pintura metal·litzada, llantes d'aliatge de 17 polzades, 6 velocitats... Audi A4 S-Line 1.9 TDI 115 cavalls per 29.940 euros. Passaràs pàgina? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Uf, em cremo i em congelo amb l'aigua de la dutxa.
Ja ho sé. Què et penses, que a mi no em passa el mateix?
Sí, hauríem de posar vàlvules termostàtiques per no perdre tanta aigua intentant trobar una bona temperatura. I així estalviaríem fins a un 20% d'aigua i energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa, la millor companyia per al futur és la teva.
Les eleccions legislatives dels Estats Units a Catalunya Informació.
Doncs parlem sobre això. Un nou escàndol sexual ha sacsejat la campanya electoral de dimarts vinent. El president de l'Associació Nacional d'Evangèlics, molt pròxim als republicans, ha renunciat al càrrec després que l'han acusat de tenir relacions sexuals amb un home. Connectem amb el nostre corresponsal a Washington, Xavier Vila.
Mark Jones, la persona que ha acusat el reverend Ted Hager, diu que no suporta la hipocresia de veure'l predicar contra els matrimonis gais des de l'altar i davant de 14.000 fidels a la mega església New Life de Colorado Springs, mentre d'amagat manté relacions sexuals amb ell durant 3 anys a canvi de diners.
La gent em pot mirar i dir-me que el que he fet és amoral, però crec que havia de prendre una opció moral, com és exposar públicament algú que predica una cosa, però en fa una altra.
El reverend Hager, pare de 5 fills i cap de l'Associació Nacional d'Evangèlics, que plega 30 milions de persones, nega les acusacions, però diu que plega per impedir que acusacions no demostrades afectin el seu ministeri i a la seva congregació.
Mai no he tingut cap relació gay amb ningú. Estic al costat de la meva dona. Li sóc fidel. No sé si això té a veure amb la política, amb les eleccions, o si té a veure amb les esmenes al matrimoni gay.
Els cristians evangèlics suposen una base electoral fonamental pels republicans per les legislatives de dimarts i aquest nou escàndol sexual, afegit al que va afectar al setembre el excongressista per Florida, Mark Foley, pot afectar seriosament les possibilitats del partit de George Bush de retenir el control de les cambres.
De seguida tornarem a sentir a Xavier Vilà. Abans parlem de Connecticut, que està considerat una de les claus per una victòria demòcrata als comicis de dimarts. La peculiaritat d'aquest estat del nord-est dels Estats Units la trobem en la cursa pel Senat. Joe Lieberman, que va ser número 2 de la candidatura del demòcrata Al Gore a la Casa Blanca l'any 2000, aspira a la reelecció com a independent. Tenim a Connecticut un enviat especial, Kim Olivares.
De Connecticut viu amb expectació la campanya electoral, especialment la dels candidats a senador. Una visita a la seu central de la campanya del senador independent i exdemòcrata, Joe Lieberman, ens permet constatar la permanent activitat dels nombrosos voluntaris que l'ajuden a aconseguir la reelecció. La seva secretària de campanya, Terry Sand, no vol semblar eufòrica, però sí optimista per la victòria de Lieberman.
Som optimistes de manera conscient. Hem tingut diverses enquestes seguides que ens donen per davant i som optimistes conscients. Cada dia ens diuen que estem 5 punts per davant. Estem agraïts del suport de la gent de Connecticut, rebut fins ara, però no volem avançar cap resultat.
Lieberman, que va votar com molts altres dels seus col·legues demòcrates a favor de la guerra de l'Iraq el 2002, continua donant suport al president Bush, fet que encès els ànims de Ned Lamont, el candidat demòcrata a senador per aquest estat. Lamont, però, sembla que té la batalla perduda, especialment perquè no ha rebut l'ajuda que esperava del seu propi partit. Sentim el periodista del New York Observer, Jason Horowitz.
El que va passar és que va aconseguir un suport nominal, però molta gent d'aquesta campanya creu que no es va esperonar les bases del partit com s'esperava.
Lamont acusa Lieberman de ser una celebritat allunyada dels problemes reals de la gent de Connecticut. Com no podria ser d'una altra manera, el fulletó de propaganda electoral de Lieberman ho desmenteix. En anglès i espanyol diu: amb un lideratge honest ha salvat 31.000 llocs de treball de la fàbrica de submarins i s'ha enfrontat a les grans petrolieres per reduir el preu de la gasolina.
Pocs dies abans dels comicis, l'administració nord-americana va anunciar la construcció d'un enorme mur per evitar l'entrada d'hispans des de Mèxic. Doncs bé, la qüestió ha tingut un impacte considerable en la campanya de les eleccions, sobretot als Estats Units. El nostre corresponsal als Estats Units ha estat recentment a Nou Mèxic. Aquest és el seu treball.
Tenim la responsabilitat d'afrontar aquests desafiaments. Tenim la responsabilitat de reforçar les nostres lleis. Tenim la responsabilitat d'assegurar les nostres fronteres i ens prenem aquesta responsabilitat molt seriosament.
12 dies abans de les legislatives de dimarts, George Bush implementava a Washington la controvertida llei aprovada contra rellotge al Congrés per construir una tanca de 700 milles que dificulti l'entrada d'immigrants des de Mèxic. Estratègia electoral o aposta política decidida? Sigui el que sigui, a prop de la frontera, a Albuquerque, a Nou Mèxic, no se'n saben a venir.
Molta gent creu que...
Brian Senderoff, analista de l'Albuquerque Journal.
L'última llei que s'ha de fer és construir una tanca de 700 milles en un territori de 2.000 milles. És un complot en campanya electoral.
El pitjor que podem fer és construir la tanca que es vol construir entre Mèxic i Amèrica.
Philip Montoya, veterà de guerra.
Gasteu els 9 bilions de dòlars que costen la gent. Ajudeu el país allà baix perquè s'hi quedin. Si poden guanyar-se bé la vida a Mèxic, es quedaran a Mèxic.
9 milions de llatins tenen dret a vot a les legislatives, un 8,5% de l'electorat. És un pastís electoral massa gran com perquè a Nou Mèxic fins i tot el partit del president li esmeni el discurs.
Ajudarà, però és només una petita part de la solució.
Alan Way, cap del Partit Republicà Nou Mèxic.
Necessitem una llei d'immigració completa que relligui amb els treballadors convidats a treballar aquí perquè els necessitem.
Estos immigrantes que están aquí para trabajar. Están aquí creando la riqueza del país.
Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Ángeles.
Y yo creo, desafortunadamente, que esta administración republicana ha enfocado en tratar de demonizar.
Superada la tensió provocada per les multitudinàries manifestacions d'hispans arreu del país contra les lleis d'immigració previstes pels republicans, arreu dels Estats Units plana la sensació que la llei implementada per Bush és només un cop d'efecte electoral d'impossible aplicació pràctica, com suggereix el professor Senderoff.
Ja no en van parlar els anuncis, i no ho fan perquè ho eviten. És com l'avortament. Si prens partit en l'avortament, et posaràs a la butxaca la meitat de la gent i en contra l'altra meitat.
L'impacte de la proposta té també una vessant cultural i històrica. Els descendents dels primers habitants d'aquesta terra interpreten la proposta com un insult que transcendeix l'interès polític i demostra la incapacitat per assimilar l'estatus quo allò que surt del concepte anglosaxó. A Santa Fe, al domicili de l'editora de la revista La Herencia, Anna Pacheco, aquesta casa recull un testimoni prou eloqüent.
Tenim un governador aquí que va de bracet amb aquell idiota de Washington. És una vergonya. Ara mateix és un moment molt trist per Amèrica.
L'Església també opina i tampoc entén la mesura. El pare Lorenzo és el pastor de la missió de San José a Laguna Pueblo, a Nou Mèxic.
No pueden parar la entrada del mexicano. Y sí, como de siempre hay alguno otro malandrín. Pues aquí tenemos muchos que son puros americanos y tal vez peor que esos pobres que quieren nomás trabajar para alimentar su familia.
Aquesta incomprensió que l'afegí l'advertència dels experts. A Califòrnia, Arizona, Texas i Nou Mèxic alerten de l'impacte ambiental de la mesura en un terreny d'una extraordinària varietat geogràfica. S'hi pot trobar des d'alta muntanya a deserts. Accidents naturals, com ara el Rio Grande, o artificials, un munt de canals d'irrigació. Això sense comptar amb l'estocada que el projecte implicaria la voluntat de reintroduir el jaguar i de protegir l'ovella autòctona al sud-oest dels Estats Units.
United States condemns this provocative act.
Els nord-americans voten dimarts. Dimecres sabreu què han decidit.
Les eleccions legislatives dels Estats Units a Catalunya Informació.
Seguiment especial dels resultats electorals amb els nostres enviats especials amb entrevistes, reportatges i anàlisis dels experts.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
The Economist ocupa avui la nostra revista de premsa, concretament un article que analitza l'impacte de la globalització en el panorama audiovisual mundial.
Els nous mitjans, entre els quals hi romp d'aquí uns dies el flamant canal Al Jazeera en anglès, semblen tenir més interès a guanyar influència que no pas en els beneficis. Aquesta és la teoria que apunta l'Economist, aprofitant la celebració dels 10 anys d'aquesta cadena de Qatar, inaugurada l'1 de novembre del 1996. L'entrada d'aquesta televisió ha modificat considerablement el panorama de la informació anomenada global. Un escenari que havia monopolitzat la ja veterana CNN i que s'ha anat fragmentant en diverses opcions. Primer va arribar la versió internacional de la BBC i el mes vinent serà France 24, la que s'estrenarà al mercat satelital. Es tracta d'una aposta personal del president de la República, Jacques Chirac, per erigir un contrapès francòfon a l'extens panorama angloparlant. Però també a una forma particular d'entendre i explicar l'actualitat. És per això, precisament, que Al Jazeera aposta ara per autoversionar-se en la llengua de l'imperi, per explicar el que passa a tots aquells que busquen una alternativa al discurs d'Occident. Però amb un matís que no s'ha de passar per alt. Bona part dels periodistes de la nova Al Jazeera Internacional provenen de mitjans occidentals. Entre els seus fitxatges, el veterà presentador britànic David Frost.
La contraportada.
Els britànics creuen que el president dels Estats Units, George Bush, és més perillós pel món que el líder nord-coreà Kim Jong-il i el president iranià Mahmoud Ahmadinejad, segons una enquesta que publica el diari londinenc The Guardian. Segons aquesta enquesta, només el líder d'Al-Qaeda, Osama Bin Laden, està considerat més perillós que l'inquilí de la Casa Blanca. És més, un 69% creuen que la política exterior nord-americana ha fet el món més insegur i un 71% pensa que la invasió de l'Iraq no va estar justificada. Dimarts els nord-americans votaran pensant en l'Iraq i pel que sembla els britànics faran el mateix quan els toqui, que és d'aquí uns 2 anys aproximadament. Que en prengui bona nota Gordon Brown o el laborista que finalment rellevi a Blair. Està clar que tots plegats, nord-americans i britànics, estan dient allò de cut and run, aquesta expressió anglesa que s'ha posat de moda als Estats Units, que vol dir fugim corrents, i ho hem traduït educadament perquè hi ha expressions en la nostra llengua una mica més barroeres que s'hi diuen bastant més. Bona nit, fins dilluns.